L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola, bona nit. Són les 9 del vespre d'un dimecres i s'obre de nou la porta de l'habitació dels pares. Acompanyats de pares, uns clàssics ja, avui podem dir que ens acompanyen uns clàssics, un perquè ja fa temps que ve i l'altre perquè no fa tant temps que ve, però ve molt. Eh? Aleshores, genial. Hola, bona nit, Núria.
Hola, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Hola, bona nit.
Com podeu comprovar, la Núria la tenim tres setmanes seguides. Fantàstic. Xavi, tu t'has de deixar caure una miqueta més per aquí, eh?
És que la feina no m'ho promet.
Ja, sí, la feina. I bé, recuperem un programa que teníem pendent justament amb la Núria i el Xavi i que fa com moltes setmanes que us vaig repetint que el faríem. Doncs ho he aconseguit, per fi els he pogut ajuntar i avui tornarem a agafar aquell concepte de per poder educar amb tranquil·litat i sobretot amb una autoestima ben xula, hem de conèixer-nos com a família. I el primer pas per conèixer-nos com a família és batejar-nos, posar-nos un nom. Jo he estat rumiant una miqueta com podia acabar d'explicar aquest concepte, perquè és com una mica estrany, no?, haver d'anomenar la teva pròpia família. I se m'ha ocorregut un exemple que moltes vegades la sabidoria popular, aquella que no cal anar a una universitat, sinó que s'aprèn per sentit comú, ens ensenya abans que nosaltres la puguem teoritzar en unes normes per estudiar, en una carrera, diguéssim, no? O en un descobriment científic. I ja fa molts anys, a Catalunya, no ho sé en altres contrades, però a Catalunya era molt típic tenir sobrenoms a les cases. I aquests sobrenoms eren els que ens indicaven alguna de les característiques que formaven part d'aquella casa. Per exemple, aquí a Sant Celoni, jo que soc de la pastisseria Llaunar, mai s'havia dit a Can Llaunar. Sant Celoni era Can Maties. Si t'he de dir la veritat, ni nosaltres mateixos sabem d'on ve Can Maties. Suposem que en algun moment hi devia viure algú amb bastant caràcter que es devia dir Maties, no? Però, per exemple, aquí a Sant Celoni hi ha una altra casa que es diu Cala Mona, que suposo que es diu Cala Mona perquè en algun moment allà hi devia haver-hi una mona. O Can Patiràs, eh? També hi ha una casa que es diu Can Patiràs, que és el Sartèvol.
Can Sense Orelles.
Can Sense Orelles, exacte. Si us en ocorrés algun, doncs aneu-ho dient, no? I justament jo crec que és aquest, aquests avis o aquests rebesavis ja tenien aquesta necessitat de diferenciar que aquella era aquella casa, aquella família, i que tu et podries dir Sánchez, Riera, Prat, Martínez, García o Llaunar, però que al final de Rieres, Martínez i Prats n'hi havien molts, però de Cala Mona, Can Sense Orelles, Can Patiràs o Can Maties només n'hi havien uns, no? Doncs una miqueta seria aquest paral·lelisme el que jo demano, no? Ser conscients de qui som, però no com que ho necessitem ser com a persones individuals, sinó a més com a família, no? I quin nom li posem a la nostra família. I això ens determinarà les directrius amb les quals ens mourem una mica més còmodament. Com que vosaltres veu accedir a jugar amb mi, sí? Què us sembla si comencem a parlar justament del nom que heu estat rumiant tots aquests mesos, no? He tingut molts de mesos, per posar a la vostra família, i a partir d'aquí anem desgranant una miqueta per què ens pot ajudar posar-li aquesta petita etiqueta o sobrenom, d'acord? Qui comença? Xavi, quin és el nom que heu triat?
Jo, bueno, costa molt, eh?
Costa,
posar, eh? Autoadjectivar-se.
Sí, costa molt.
Però al final un que m'ha agradat molt és Can Pengim Penjam.
Can Pengim Penjam, és fantàstic.
M'agrada.
Sí, és fantàstic. Doncs ara, fora bromes, eh? De veritat us ho dic. Agafes un paper a casa, amb la Mireia i amb els nens, i en feu una imitació a aquelles rajoles d'abans. Us en recordeu? Les rajoles que marcaven que era casa, can no sé què.
Sí.
I escriviu-vos-ho. Creieu-vos-ho que sou Can Pengim Penjam. És bonic, m'ha agradat. Ara hi tornarem, eh? Can Pengim Penjam. Núria.
Bueno, nosaltres jo diria que som una mica els desordenats.
Els desordenats?
Sí.
Molt bé. Cals desordenats,
sí,
no?
Sí, cals desordenats.
Molt bé. Fixeu-vos que, com us deia també aquell dia, el joc, aquell dimecres, el joc és xulo perquè realment jo sempre he reivindicat el fet que el que ens fa especials i que, per tant, més hem de cuidar i estimar són els defectes. I aquí en tenim un exemple. Vosaltres heu batejat la vostra família no per les virtuts que hi heu pogut trobar, que en teniu moltes, sinó pels defectes, que això us ha fet sentir especials. Per tant, la primera lliçó que ens aportaria el fet de batejar la nostra família seria estimar els nostres defectes i entendre que si anomenem aquell defecte que ens fotografia, aleshores, d'alguna manera, el que farem és integrar-lo per poder-lo millorar. I això és també el que ens ensenya o el que ens comença a mostrar el camí de superar-nos. És lo bonic d'acceptar el defecte. Quan acceptes el defecte, acceptes que pots superar-lo. I en riure-te'n d'aquest defecte també t'ajuda a créixer. Campen gim penjam. Per què campen gim penjam?
Perquè si reflexionem una mica, a casa tot penja d'un fil. O sigui, no van tot ni molt bé ni tot molt malament. Hi ha desordre, però hi ha ordre. I la roba està com està, i, o sigui, tot està penjant, i ara fem això, ara fem l'altre. O sigui, no hi ha res que anem fent, diguéssim, però tot està penjant d'un fil, no?
Que digui, sí, però no hi ha res estipulat.
Exacte,
no?
Res.
Res segur, res concret. Bueno, segur, poc. Evidentment que teniu la casa, per exemple.
Sí, però poc, poca agenda, sí, poca metòdica.
Exacte.
Obres de nevera, què farem per sopar? No és el dia abans que allò som tan... No, sí, farem sí. Això, no, la nevera, que hi ha, pam. És tot gens pengim penjam. Anem fent, va fent i ja està. Si no hi ha res, agafem i marxem i ens anem a menjar un entrepà.
I no passa res.
No passa res. Camp pengim penjam.
Per tant, camp pengim penjam, també podríem dir que la virtut de camp pengim penjam seria la improvisació.
Exacte.
No?
Sí, sí.
És a dir,
sí, sí.
De la mateixa manera que tot penja d'un fil, teniu com a família una rapidesa per improvisar sí. una solució a aquell fil que penja.
Exacte, no? Hi ha recursos per anar fent nusos els fils que es puguin anar deslligant d'aquesta manera. No?
Fixa't, no?, amb el joc que estem jugant, com de mica en mica anem definint la teva família.
Ah, exacte.
Per tant, si sabem que tot penja d'un fil i, per altra part, sabem que tenim una capacitat d'improvisació gran... És molt probable que davant d'una baralla o d'una situació de crisi educacional amb els teus fills sapigueu trobar una sortida ràpida a aquesta situació, no?
Sí, sí, sí. Vale? Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Ja anem encaminant. Anem a la Núria. Els desordenats. Que els desordenats? Què hi passa, que els desordenats?
A veure, és bastant semblant a el que ha dit ell. Jo he dit que els desordenats, com hagués pogut dir, una mica també els desorganitzats.
Ahà.
Val? Perquè jo crec que el que ens falta una mica és organització. Uh-huh. A mi em costa una mica organitzar-me. Uh-huh. Llavors és allò que hi ha com una mica de caos de vegades, no? A l'hora dels matins, per exemple, que has d'anar a l'escola, que no trobes la roba, que no... La falta aquesta d'organització també a l'hora de dinar, de sopar, de que has d'improvisar també molt, no? No portar allò un... Uh-huh. Bueno, un... Jo veig que hi ha moltes famílies que amb això són molt organitzades.
Sí, sí, està molt bé. I les trobes... Creus que estan més o menys estressades que vosaltres? No, perquè està molt bé, perquè el concepte de desordre o de desorganització el lliguem moltes vegades amb que si ho tens més organitzat aniràs més tranquil. Que sí, que sempre... No?
Sí.
Sí.
I la meva pregunta és que anem a desmuntar aquest mite, és que el que vull és desmuntar-lo, sí? És a dir, tu creus que tu tens més estrès que les famílies organitzades?
No, perquè depèn de com tu prens tu, no? Vull dir...
Exacte, és a dir, tu tens el mateix estrès que pugui tenir una família organitzada. No, la no organització no significa anar més atabalat, perquè si tu ets, entre cometes, desorganitzada i pretenc que et transformis en organitzada, el nivell d'estrès serà brutal, perquè tu no pots ser una cosa que no ets.
No, efectivament, és que m'hi he trobat d'intentar-ho i acabar, bueno, vale, sí, però amb un estrès, amb uns nervis, amb una cosa de... Sí, exacte.
Que acabem
sí, sí.
cridant.
Ah, sí, clar.
Val? Perquè estem fent una cosa que realment no estem preparats per fer-la i això sí que ens genera estrès. Va?
Exacte.
I també és veritat que aquestes famílies que vosaltres us denomineu com una miqueta això, no? O desordenades, o pengim penjam, o baliga balaga, que també és una frase que utilitzen molts, és veritat que són famílies amb una capacitat més alta de resolució instantània, ràpida. I, per tant, amb una capacitat d'aguantar l'estrès un pèl més elevada que les famílies organitzades. Les famílies organitzades, és veritat que viuen molt tranquil·les mentre no se'ls hi desorganitzi.
Clar.
Però quan se'ls hi desorganitza, que sol passar molt sovint amb famílies, amb nens, tenen poca capacitat de reacció perquè són poc imaginatives o improvisatives. No? Són una mica més intuïtives. Per exemple, segurament, Xavi, la teva família és poc intuïtiva. És a dir, com que viviu així molt al dia, no? Molt, evidentment que reflexioneu, però em refereixo que no us aixequeu el diumenge al vespre quan us aneu a dormir, no us assenteu amb la Mireia i dieu dilluns els nens es posaran aquesta roba i soparem i dinarem no. Això. Dimarts,
ni,
no sé què.
No. No, ni tenim calendari de menjars, exacte. Ni tenim exacte. Moltes coses que...
Doncs en aquest sentit, vosaltres això no ho teniu. Per tant, és veritat que manca intuïció, per una raó. Quan tu sí que saps què passa dilluns, dimarts, dimecres, i tu has programat que passi allò, sí que saps quina reacció té el teu sistema familiar si allò no passa. Ho pots intuir. O sigui, si tu... Jo tinc uns amics que si em senten... Potser... Bueno, no, perquè no diré qui són. Jo tinc uns amics que des que els conec, que ara farà, doncs, 14 anys que els conec, i ens veiem... cada cap de setmana, és a dir, són uns amics amb qui compartim moltes hores.
Ja saben qui són.
Sí, ara saben. Bueno, perquè hi ha uns altres, però no sé uns altres, però ara sí que sabran qui són. Des que els conec, tots els diumenges es menja truita de patates. I són capaços d'anul·lar-te a plenes vacances al mes d'agost, que els dius, escolta, estem a la platja fins les 9 del vespre, veniu a casa i fem un pa amb tomàquet i acabem la... No? Estem a gust, estem xerrant, portem des de les 10 del matí, però és igual. Veniu? No, que avui toca truita de patates. Venim, però anem a casa a buscar les patates, la ceba i els ous per fer la truita a casa teva. Val? Aleshores, aquesta família té una capacitat... És més intuïtiva perquè ells saben que si el diumenge no hi ha ous, hi haurà daltabaix. Intueixo que no sabrem com organitzar-nos. Per tant, agafo ous, val? El dijous. Els que no sou així, és veritat que sou menys intuïtius. És, jo no sé què passarà, no hi ha menjar. Ah, vale, no sé què passarà.
No, però jo cuido...
Si ploraràs, si no ploraràs.
Sí, però, sí, si però, tindran... jo, per, sí, però jo, per exemple, dintre de la desorganització, la meva nevera sempre... Hi ha molts recursos.
Hi ha recursos. Sí, tu no... pots inventar aquest recurs.
Exacte.
Però que em refereixo que sí que és veritat que costa una mica més intuir què passa si allò falla. Perquè com que mai us ho plantegeu, no, us ho plantegeu quan arriba. Ah,
sí,
ha fallat.
Sí, sí, és veritat.
Val? Ha fallat. Sí, ah, vale. Sí. Pues la pròxima vegada ja ho faré d'una altra manera.
Allò, mira, m'he quedat sense patates.
Ah, va. Sí. Sí? En canvi, les famílies organitzades sí que intueixen abans quines seran les reaccions. No? Vull dir, cada cosa té el seu... Però amb l'estrès, tornem-hi. De fet, és més probable que s'estressin més les organitzades que les no organitzades.
I s'avorreixin més, també.
Això també és veritat.
La rutina és molt avorrida.
Sí, sí, sí.
Però fixa't, per tu és avorrida, val? Però per la família organitzada és glòria, la rutina. I s'ho passen bé. És a dir, la felicitat més gran és saber el dilluns que el diumenge menjaran truita de patates. I quan veuen aquella truita de patates el diumenge...
Saliven.
Exacte. I tu dius, però pues igual, pues si tant t'agrada la truita de patates, fes-te-la dimecres. No. L'emoció que té la vida, ja sé que és que el diumenge fem truita de patates i no la fem dimecres. I el dimecres m'espero. Perquè sí, sí, el dimecres toca, jo què sé, pollastre al curri. Sí, sí. Val? Però és veritat, des del teu punt de vista s'avorreixen més. Des del seu el que pensen és buf, vai a casa de locos aquests. Sí? Però més que res volia escenificar, perquè aquí tenim dues famílies amb el mateix aquest fet, no? I sobretot desmitificar que les famílies baligabalaga, desordenades, desorganitzades són més estressants. No és cert. Sí? Són igual d'estressants.
Home, jo el que veig és que de vegades si vas amb altres parelles, sobretot quan els nens eren més petits, que vas a un restaurant... I jo sí que veia que igual doncs, les altres parelles se'ls feia tot més complicat. Ai, els nens han de menjar abans, ai, què els hi demanarem als nens? Ai, saps? Que jo no sé si això és millor o pitjor, o... no ho sé. Però clar, jo, Saps? Vull dir, bueno, doncs en aquell moment doncs, ah, doncs ja miraré a veure què li demano. Saps? Vull dir, de vegades jo pensava, ostres, potser soc rara, perquè jo veia que era com que es preocupaven molt de que sobretot els nens ens hem d'endur això, perquè clar, també, doncs el berenar, ja ens enduem el berenar aquesta tarda, sobretot, perquè clar, han de berenar a tal hora, i jo igual doncs no m'enduia res i pensava, oi, els hi compraré alguna cosa, saps?
Sí, 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 sí. Sí,
en
sí.
Aquest sentit...
I a més, tens aquesta sensació?
Sí,
pots tenir aquesta sensació?
Sí, de que sóc massa tranquil·la sí. O...
No, massa... Bueno, doncs ja ho farem, ja ho arreglarem,
sí, exacte.
No?
I, sí.
I els altres, oh, l'estrès aquest, no?
Tot molt controlat, saps, sí. Això? Sí. Vull dir, sobretot, que mengin abans, que inclús amb el meu marit, no? De vegades dèiem, ah, però és igual, que mengin amb nosaltres, no sé, saps? Vull dir, així sobre la marxa, no passa res. I ells ho portaven com tot molt controlat, però clar, és allò que et sents una mica com... Ostres, a lo millor sóc jo, que sóc massa
que
feliç.
Que no ho estic fent bé,
clar.
Exacte. Doncs no, justament avui el programa és això, desmitificar aquest fet, és a dir, cada família, com que té un nom i per tant té uns defectes, actuarà en funció d'aquests defectes. Què vol dir això? A nivell pràctic, per exemple, si jo agafo i us dic a vosaltres dos, aneu molt malament, eh? Al dematí, als vostres fills és molt important que tinguin una rutina supermarcada. És a dir, el més important del món és que s'aixequin sempre a la mateixa hora, facin les mateixes activitats, esmorzin exactament al mateix moment i acabin d'esmorzar, recullin i se'n vagin al col·le. Vosaltres direu, ah, bueno, si és tan important i necessari, ho farem. Però què passarà? Que no funcionarà.
I t'encansaràs en 10 dies.
No funcionarà. Començaràs a sentir-te malament.
És que només de dir-ho ja m'estic atabalant de sentir-te.
I començaràs a sentir-te malament.
Sí.
Començaràs a dir, no dec ser bona mare, no dec ser bon pare, perquè si m'han dit que això és totalment essencial, que els meus fills tinguin unes rutines tancades, marcades i exigibles, i jo no ho estic fent bé, els meus fills no creixeran sants. Si no creixen bé és perquè jo sóc incapaç de fer allò que em diuen que és bo pels meus fills. Per tant, no serveixo. Clar, jo no faig bé la meva feina. I mira, el veí... Bé que ho pot fer, si el veí ho pot fer, per què jo no? El problema està en mi. Començareu amb tot aquest discurs. Val?
És que a mi m'ho han dit, això, eh? Mm-hmm. De que s'ha d'establir una rutina, mm-hmm. de que llavors tot funciona millor. Mm-hmm. Vaja, a mi m'ho han dit. Mm-hmm.
Sí, sí, però ja veuràs, és que la rutina s'ha d'establir, però has d'establir la teva.
Val.
Les rutines s'ha d'establir, però has d'establir la teva.
Amb els teus bueno, propis límits ja, i, a més a més, amb el teu ordre. Vull dir, a mi m'és igual si primer es vesteix, si primer esmorza, un dia,
clar, però jo
no m'estresso.
Ja la tinc establerta, clar.
Però jo, per exemple, si el meu fill primer em diu un dia que vol esmorzar, té molta gana abans de vestir-se, doncs, evidentment, esmorza i després es vesteix. Mentre a les 9 siguem a la porta de l'escola, mentre l'altre no tampoc m'ho estressa tant. Si aixeca un quart, haurà de córrer menys, si s'aixeca i mitja, haurà de córrer més.
Però és que hi ha gent que et diu... A mi, bueno, a mi m'ho han dit, eh? Però tu què fas? Tu, els nens esmorzen en pijama? Jo dic sí, perquè els meus fills quan es lleven només pensen en anar-se a fer el seu Nesquik.
Tenen gana,
clar.
Exacte.
Ah, és que els meus, fins que no estan vestits, no esmorzen. Clar. Jo penso, ai...
I si es taquen.
Clar, de vegades penses...
El pijama se'n va a la rentadora, però la roba l'has de tornar a canviar.
Totalment. Però és això, és que m'ho esteu posant... És que veieu com va bé posar-se nom? Sí,
sí
o no?
Sí.
És això, és... La teva rutina ja la tens. Els teus fills s'aixequen i esmorzen en pijama. I ja està, i no passa res. I no està marcat. I això és aquesta rutina. Però és la que tu et fa sentir còmode.
Clar, però això també passa amb els adults.
Clar, i té validesa. En canvi, quan tu... Jo t'imposo i et dic, no, la teva rutina ha de ser aquesta. Molt ordenada, molt organitzada, molt temporalitzada. Tu no t'hi trobaràs bé, començarà a fallar, fracassaràs, et sentiràs fracassada com a mare, i el que transmetràs als teus fills és, nois, això no és pengim-penjam, no, això és un desastre. I jo com a mare sóc un desastre, perdo tota l'autoritat i tota la credibilitat en mi mateixa i aleshores m'enfonso. Val? I l'únic que aconseguirem és, intentant fer que siguis una família que en comptes de ser els desorganitzats o que els
desordenats,
el que intentarem és que canviïs aquest nom per els perfectes o els exigents. Mm. Clar, tu no pots ser l'exigent, perquè tu ets cals desordenats. Sí.
Sí? Sí, sí.
És a dir, en comptes de cal pengim-penjam, doncs jo et demano que siguis cal
metòdic.
Tot a punt, cal sí. Metòdic, cal tot a punt. Val? Fracassarem. I tu et sentiràs fatal, perquè et pensaràs que no estàs fent bé les coses. Aleshores, si tu ets cal pengim-penjam, tu t'has d'exigir aquelles rutines que ets capaç de portar a terme i creure-te-les. exigir aquelles rutines que ets capaç de portar-les a terme creient-te-les, que és el que tu comentaves, Núria. Tu dius, jo, els meus fills tenen gana, tu, i les rutines que s'aixequen, i tu deies, jo no tinc aquesta rutina. Un dia potser esmorzen abans, un dia esmorzen després, però la teva rutina, Xavi, és a les 9 a la porta.
Exacte.
I sou a les 9 a la porta?
I tant.
Val. El límit queda establert?
I tant.
Val. Ets un pare més estressant o pitjor pare que el que necessita, perquè també està bé, que el que necessita que s'aixequin a les 8, que es vesteixin primer, que a dos quarts de 9...
Jo no m'hi considero, jo em considero... Bé...
Arribeu tots dos a la mateixa hora, a l'escola?
Sí.
Marqueu tots dos el mateix límit?
Sí, sí. Sí, sí. No? És més, sí. Et diré que el que sí que em dono compte és que els pares que som així més pengim-penjam són més tolerants. I quan compartim, per exemple, una casa rural o tal, no tenim tants problemes com els que tenen tot controlat, no? Perquè la gent que té tot controlat... O sigui, per exemple, jo vull anar a casa d'una persona que té tot organitzat i jo... em semblarà perfecte. En canvi, el que té tota la casa vindrà a casa meva i dirà, hòstia, doncs aquest té això fora del lloc, o té aquí un mitjó que no hauria de ser-hi, o té, no sé...
I m'he atabalat.
Exacte. O hem arribat a casa seva i no tenia un menú clar, sinó que ho ve a la nevera i el tio en 5 minuts ha fotut aquí un sopar de collons, però no tenia res el tio muntat, no? En canvi, allà ells tenen les toalles, el muntat... És diferent, no?
Sí, sí. Totalment, totalment. Quan... I, et dic, i ells diran, m'he atabalat. Una mica l'altre programa, Núria, tu ens explicaves, no? Els teus nens s'havien anat a casa d'uns amics i havien tornat, en plan, és que me'ls han esverat, no?
Sí.
Sí. El que no està acostumat a aquesta improvisació s'atabala, sí? Però fixeu-vos que el que no està acostumat a tant d'ordre acaba agobiat, no atabalat, agobiat, també. De dir, ostres, ho aguanto, sóc més tolerant una estona, però quan porto 3 hores... i ara toca fer el cafè, i el cafè el fem a la sala d'estar. I ara els nens ja se n'han d'anar a dormir. I ara no sé què, i no sé quantes també acabes dient... Tu aguantes, i quan puges a l'habitació amb la teva dona, dius... Uf, quin agòbio, allà toc de pito tu, tot controladíssim. Saps?
És a dir... És que no s'han de desmuntar ni les vacances. És que les vacances...
Exacte.
L'horari és més flexible, sí, sí. Pots fer coses diferents, no sé. I en canvi, la gent que és metòdica, és metòdica sempre.
És metòdica sempre.
365 dies l'any.
Ells no ho noten, eh? És a dir, amb ells no és una càrrega, eh?
No, home, no, clar, no. Perquè per ells ja els hi va bé,
exacte,
això, clar.
Exacte.
És que jo també m'hi trobo amb això d'anar a cases rurals... amb gent i que això, que a toc de pito, i jo que tinc una manera de ser que jo sóc molt relaxada, que si vull sortir a fora a sentar-me en una cadira i mirar el paisatge, doncs m'hi quedo, jo m'atabalo.
És així, és tal
qual. I reconec, i també reconec que es fan més coses així,
sí,
eh?
Sí, sí. Vull dir, s'aprofita més el temps.
Et parlo de la meva família, eh? Vull dir, ja no fa falta amics, eh?
Sí, sí.
Però jo reconec que s'aprofiten més les coses, però bueno, jo disfruto així i m'és igual estar-me tota la tarda a la casa, en allà davant de la llar de
mirant
foc, o llegint,
com
o mirant el paisatge, anant a donar una volteta, i no anar, saps?
Sí, sí, sí.
Vull dir, cada qual...
Cada qual, i justament el fet de posar-nos el nom ens permet veure com som. I per tant, és el que us deia, si jo a tu et dic que pedagògicament has de ser superestricta amb els teus fills, no et sortirà.
No.
I en canvi, si a una persona més metòdica li dic que ha de ser una mica més liviana educant els seus fills, tampoc li sortirà. Ara bé, tots hem de posar límits, però els límits els hem de posar de manera que ens sentim còmodes. I per tant, segurament vosaltres, amb molta flexibilitat i trobant maneres diferents, i els teus fills s'acostumaran, la Berta, i s'acostumarà a veure avui com em renyarà el pare.
Sí,
perquè no em renya mai igual.
Exacte,
no tenim una manera de... Saps? I a veure avui si em renyarà. Sé que em renyarà perquè sempre s'enfada si trenco aquest límit. Això ho tenen claríssim. Ai. És a dir, si pego, jo sé que em renyarà. El que no sé és com.
Perquè no tinc un racó de pensar i no tinc una manera sempre la mateixa.
Exacte. Però, en canvi, el límit queda igual de clar. I a tu et funciona perquè tu creus, et sents còmode actuant d'aquella manera. En canvi, en una família molt més metòdica, el límit de no pagar també queda clar, però, i la diferència està en que la nena dirà, com que he pagat, ja sé que em toca d'esperar la taula, perquè ja sé que quan el pare s'enfada el càstig és aquest. Les dues coses són vàlides, perquè al final quin objectiu perseguim? Imposar uns límits, educar. I de forma flexible, de forma balicabalaga, de forma desordenada, o de forma més, potser més estricta o més metòdica, ho acabem fent. Llavors, bueno, una miqueta avui també era aquesta idea de descarregar i veure com a través de la nostra denominació podem anar adaptant tot allò que la pedagogia ens ensenya, no? Però vaja, de totes maneres, vosaltres, com a famílies desorganitzades, sí que heu notat, no? Potser aquesta pressió social de que comentaves, no? I a vegades m'he sentit estranya.
Sí, sí, jo sí.
I rara.
Bueno, jo potser no tant, perquè jo també reconec que quan vaig amb gent intento adaptar-me molt al que fa la gent. O sigui, anem més d'horaris, anem més d'horaris. Que anem més de Baliga-Balaga, anem més de Baliga-Balaga. Però poder a casa vaig més sincronitzat i més planificat que no quan estic aquí a casa. A casa, sí. Per mi, és com si fos la tenda de campanya gran, sí. I actuo d'una manera, i quan surto en el món allò a voltar o així, vaig més, jo què sé, preparat, no? Un paquet de tirites, o no sé què, el berenar, o què dèiem, no? Vaig més organitzat perquè el que pugui passar... No m'agrada tant improvisar, m'agrada més ser tot controlat.
Fora, no, aquí també ja tenim un altre matís, no?
No, però jo m'adapto també, quan estic amb altra gent. El que passa que veig com reaccionen i llavors és quan em passa això.
Clar, no, jo no reacciono així.
Dic, ai, poder? No sé, saps? Allò que jo mateixa m'ho pregunto, no?
Sí, sí.
Però vull dir que si, clar, doncs, si ho volen fer així, ho faig així, clar, cap problema.
Però
vull
avui jo crec que tens la resposta, en el sentit de dir, no cal que t'ho preguntis més, Núria.
Clar, no.
Sou calç desordenats. Sí, sí. Aleshores, bueno, tiro amb això.
Sí, sí.
Eh? Ja no cal... Jo sí, jo no. No, jo sóc aquesta. La meva família és aquesta.
Sí, sí.
No? I quan m'hi poso nom, puc anar desengranant i entenent que jo sóc així i em puc presentar d'aquesta manera. I, per mi, lo important és em deixo de qüestionar. Per fer la tasca que feu, de pares, hi ha una cosa que per mi és essencial, que és la seguretat en vosaltres mateixos. La seguretat familiar, no la seguretat de que no ens entrin a robar i que un nen no es faci mal amb la llegiu, sinó la seguretat emocional, diguéssim, del conjunt familiar, té molt a veure fins a quin punt creus qui ets. I en el moment que poseu nom a la família, automàticament podeu treure pit i dir, jo sóc o som aquesta família. I això dona seguretat. I si teniu seguretat, sereu coherents. No?
Sí,
està clar.
Perquè la coherència al final és el que més us pot ajudar. No? La coherència entesa amb ser coherents amb la vostra manera de ser, eh? No,
sí.
No ser coherents amb... No, i ara com que hem de fer límits, posarem límits, no? Però bueno, una miqueta aquest és el missatge o el joc en el qual volíem desengranar, no? Una família que es diu calpen, ximpanzam i calç desordenats són famílies honestes i coherents. I això és el que us proporciona la seguretat per no qüestionar-vos més, mai més, si la vostra manera familiar és correcta o incorrecta. És la vostra. I per tant, estimeu-la. I adapteu totes les eines que els pesats dels psicòlegs i pedagogs us donem a la vostra manera de funcionar. I no vulgueu canviar la vostra família. No?
Jo també penso, també estic pensant una mica i penso que, per exemple, en el meu cas, penso que a casa meva eren molt metòdics, eren molt d'horaris, eren molt disciplina, eren tres germans, el pare sempre treballava, la mare a casa, el referent, ara toca deures, ara toca berenar, no sortis mai al carrer, a les 8 a dormir, i t'has de posar això per vestir, no deixar d'entriament. I el fet de poder, això a mi m'ha marcat, però jo no voler això pels meus fills. No? Sí, que jo vaig ser feliç, no dic pas que no, però d'alguna manera la metòdica ara no la vull. O sigui, m'agrada més el penjim-penjam. Per què? Perquè jo sé que faré el mateix, no? Però no portaré aquesta disciplina, aquest ordre. Vic més la vida, poder donar-te.
Exacte. Sí, la vius com tu la vols viure.
Exacte.
I això em treus un tema, Xavi, molt interessant, que segurament seria per un proper programa, que crec, mira, no em s'havia ocorregut mai, i justament al treure això m'has donat una idea, que és el fet de fins a quin punt els pares decideixen un model familiar i si aquest model familiar té o no continuïtat un cop els fills es fan pares. És a dir, que a vegades també us carreguem molt en els que sou pares, que si sou els més influents, que vosaltres marcareu el destí d'aquests nens, que si vosaltres la cagueu no sé què... Blablabla. I al final... Els fills acaben decidint quan es fan grans.
I tant.
I acaben decidint i triant models. El teu model de quan eres fill ha sigut molt bo i molt vàlid, però tu has decidit no continuar-lo.
No, a tant, sí, sí.
I per tant, el model que tu estàs oferint als teus fills mai, mai, mai ha de ser amb una intenció de que allò sigui continuista. Tu els ensenyes el teu model i ells, quan siguin grans, decidiran el seu.
Adopten el seu i fan de més i de menys, no?
Exacte.
Llavors, penso que hi ha més gent que és frustrat, potser no sé la paraula, però sí que després, quan es fan grans, marxar de casa seva per ells és, bueno, obrir-se les portes, no? Perquè és sortir de la metòdica, sortir de tot. Jo, per exemple, jo entenc que ma mare, quan entra a casa meva, casa meu, no és que estigui desordenat. Casa meu s'hi viu perfectament, està net, està ordenat i tal. Però per ma mare, si quan entri per la porta, el dia abans jo hauré fet coses perquè ella no em pugui criticar.
Es trobi còmoda.
Sí,
exacte.
Perquè ella es trobi còmoda. Perquè ma mare té el gran defecte que quan entra a casa meva, ai, això...
Vols dir que s'ha de tenir
vols
així,
que
això?
Vols dir que s'ha de tenir això? Vols dir que... Ui, aquí, que no es té la pols, avui d'aquí. Perquè ma mare renta sobre net. Clar, vull dir, això, moltes vegades et dona joc a dir, hòstia, és que jo no vull ser gens.
Mm-hmm.
Jo vull viure dintre d'un ordre, però el meu ordre.
El meu ordre.
Si jo soc un penjant, puc tenir tot penjant d'un fil de pescar.
Sí, sí.
Aquell fil, per exemple, un dels fils, el puc canviar un dia per un cordill.
Sí, sí.
Per tenir allò, canviar una mica, però no vull allò martiritzar amb una disciplina i en cap moment poder trencar per cap dels motius.
Exacte. Sí, sí, sí. I aquest és el teu, la teva visió. I et dic, diferenciada del que tu vas viure. Però, en canvi, hi hauran famílies que sí, que hi hauran fills que decidiran continuar aquella situació. Uh-huh. I el bo també és que quan ens bategem com a família ens permet donar-nos en compte que el bateig serveix pels pares. Sí? Però que els nens, nosaltres els bategem amb aquell nom perquè nosaltres som els que controlem aquella família, però al llarg dels anys us en donareu compte qui també és pengim penjam i qui no. Mm. Perquè pot ser que un ho sigui, però que l'altre no.
No.
I quan siguin grans decidiran si segueixen aquell model o no. No sé, a mi em sembla que el joc de trobar-se un nom és bonic. Mm. No sé com us heu sentit vosaltres.
Bé,
el fet de buscar un nom i... que realment et dona aquesta sensació de dir, mira, som aquests!
Sí.
No? Ja tenim la foto.
Sí.
Sí.
No? I un cop tens la foto, bueno, doncs em tolero una mica més.
Mm-hmm.
Nois, moltíssimes gràcies. Sí?
I encara
queden uns quants programes, o sigui que segur que ens tornarem a veure, però és veritat que l'herència educativa que deixem als nostres fills seria també un bon programa per discutir-ne una llarga
estona.
Doncs moltíssimes gràcies.
A tu.
I a vosaltres, a tots vosaltres, us espero dimecres que ve. I justament pensant en la cançó que avui més encaixaria aquí, com que hem parlat de diferents tipus de famílies, de diferents persones que formen part d'aquestes famílies i de noms que els hi podem posar en aquesta família. Però al final, totes aquestes famílies vivim en una gran, gran, gran casa enorme on hi cabem tots i que aquesta casa es diu Món, crec que la cançó més adient és la de Oh, benvinguts, d'en Jaume Sisa. I aquí us la deixo, perquè hi capigueu tots a dins i puguem riure molta estona i passar-nos-ho bé. Fins aviat.
Fa una nit clara i tranquil·la, i a la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Veus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos és Snoopy i el seu secretari Emili, i en Simbad, l'Alibaba i en Woody Bear. Oh, benvinguts, passeu de les tres nous, em farem fum a casa meva, és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. cases d'algú. A les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick, i l'emperatriu Sissi, i Mortadelo, i Filemón, i Guillem Brown, i Guillem Bell, la Caputxeta Vermelleta, el Llop Feroxa, el Caganer, en Cocolizo i en Popeye. I faltes tu, també pots venir si vols. T'esperem i allò per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir al sol.